tertúlia esportiva. Avui els han cuat a fons en companyia de Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Planes, bon dia.
Bon dia, bona hora, Carme.
Algunes baixes d'última hora, no sabem si amb alguna novetat també d'última hora. Tot última hora.
Tot última hora, sí.
I a última hora hem arribat ja al final de la Lliga.
Pues sí.
És última hora ja,
Amb tots els càlculs per terra.
No, bueno, jo els càlculs ja vaig dir-ho la setmana passada, que temia molt de que no hi haurien gaires canvis.
De fet, ja vam dir que segurament ens en recordaríem dels punts que s'han perdut pel camí.
Bueno, sé que passa cada temporada, l'equip que no guanya se'n recorda dels equips que hi ha dels punts que ha perdut. Inclús el que guanya se'n recorda...
D'arbitratges.
Sí, sí. Jo dic que aquest any, si el Madrid no guanya la Lliga, que té un 99% de possibilitats...
Ui, aquesta... M'ha semblat un començament com molt...
No, no vull atribuir-ho... Hi ha dos factors importants aquest any per mi. Un, que el Barcelona ha deixat escapar punts molt tontos, molt tontos. Uh-huh. També ho diran els del Madrid, indudablement, no?
Sí.
Però el Barcelona ha deixat escapar punts molt tontos. Arbitratges molt polèmics, molt polèmics. Com va ser el gol del camp del Betis.
Camp del Betis, només un punt i es sí, podria haver guanyat.
Però simplement, jo he anat repassant tots els arbitratges del Madrid, i crec que si el Madrid aquest any no guanya la Lliga, que es retiri de la competició. Perquè ajudes com la que ha tingut aquest any, jo no ho havia vist mai. Ni crec que dels que estem aquí ho haguéssim vist mai. S'han vist arbitratges polèmics dintre de les temporades anteriors, però
han vist
tants nefastos.
Han vist pitar penaltis a 3 metres abans d'arribar a l'àrea.
Sí, sí, no.
Tan exagerat, vols dir?
Grufeta.
Home, però allò va ser, estem parlant de quan Adán i Eva encara anaven sense roba,
bueno,
eh?
Sí, quasi.
Ai, ara ja em porten.
Ja, vull dir,
ja no em crio, però sí, recordo.
Jo me'n recordo també, me'n recordo perfectament.
Deixeu-me que crio, saludem a l'Àlex. Àlex Massana, que s'acaba d'incorporar.
Bon dia.
Bé.
Ja som el trio.
El trio, sí, el trio Calavera.
Ui.
El trio Calavera. Re, que estàvem parlant de que això ja arriba al final. I si no hi ha res que ho aturi, el Madrid s'emporta aquesta Lliga.
Sí, sí, serà, bueno, si passa alguna cosa...
O tu creus en els miracles encara, en aquest sentit?
Bueno, no se sap mai, no? Però ho veig molt complicat, i més amb els precedents que tenim, no?, de Mitchell, de l'Altani, que es diu, no? Es diu el president del Màlaga. És complicat. El que passa és que, bueno, si analitzéssim un partit a la jornada 20, doncs el Màlaga és un equip que té certs arguments i ve en un bon estat de forma i que té un tio a dalt que va marcant gols i no és mal equip, però clar, estàs en una situació en què si el Madrid guanya la Lliga, aquestes oportunitats de Madrid no les deixa perdre, a no ser que pensem en Tenerife, no?
Tenerife,
jo no ho vaig viure, però ho he llegit, ho he vist molts vídeos, m'han explicat moltes vegades.
I va passar dos cops, eh?
Dos cops.
I seguides.
I després a la Colònia. El penalti fallat.
Sí, Jukic.
Per Jukic.
Testimoni presencial als tres partits, jo, els dos de Tenerife i el de la Corunya.
No vas a Màlaga?
Vaig anar, no. D'enviat especial vaig estar... Dos setmanes senceres a Tenerife, perquè vaig anar tota la setmana sencera, i a la Corunya també.
No, van fer un programa especial des de la penya? Podria ser, o no?
Jo sé que vaig...
No, ho dic perquè jo recordo un programa especial fet des de la penya blaugrana, que vam connectar amb tu.
Sí,
tu estaves, bueno,
a la Corunya segur. A la Corunya vaig entrar per Ràdio Sant Cugat, i vaig entrar inclús durant el partit.
Sí, és que...
El descans o així, no. Vaig a fer una petita intervenció.
Però era la Lliga,
era el Deportivo de la Coruña-València, que si guanyava el Deportivo, el campió era el Deportivo, i si el Deportivo no guanyava, el campió era el Barça.
I
el Deportivo,
vegada...
gràcies a un penal que va fallar el Juki, que llavors jugava al Deportivo, després va fitxar pel València, va guanyar la Lliga al Barça.
Jesús, no te'n pots anar a Màlaga?
Si em costejava el viatge, el diari no van dir.
Si els dos partits de Tenerife van guanyar, el partit de Coruña van guanyar, pago el viatge a Màlaga, tu vés a retransmitir el partit.
Sí, sí.
De totes maneres...
I a Tenerife també vaig entrar algun dia, sí.
A veure, hi ha dues qüestions. Per una banda, que efectivament, tal com hem comentat al llarg del curs, tant la temporada del Barça com la del Madrid han sigut irregulars.
Totalment.
Dels dos. Però, en canvi, el Madrid potser sí que ha sabut o bé gestionar-se millor, dosificar-se millor, ha sabut competir millor.
A veure. Bueno, tot això que dius és correcte. I els arbitratges també han sigut millors. No, no, i no, sóc culer, no, sóc culer, i tothom ho sap, però s'ha de reconèixer, i els propis del Madrid, i el propi diari Marca, Orsins ho reconeix, que les ajudes que ha tingut el Madrid aquest any no les havia tingut mai. O sigui, és que han sigut moltes, moltes i molt determinants. Molt determinants. Vull dir, és que jo he vist ajudes en el Barcelona, en el Madrid, indudablement, però com aquest any al Madrid, jo no recordo haver-ho vist mai. Veure,
una cosa s'ha de reconèixer, vull dir, l'esperit de competitivitat que té el Madrid no el té el Barça. Vull dir, el Madrid...
El
Barça el va tindre el dia del PSG, sí. però no el té.
Però permetem que digui, l'ha tret en el moment, moment just.
I segurament a l'últim partit aquest amb el Celta, que es podria haver posat 2-1 i després com un penalti que no va pitar, que era penalti claríssim, que a sobre va expulsar el jugador que havia sigut el que li havien fet el penalti, el Iago Aspas. I això, vull dir, potser s'hauria posat 2-1, potser 2-2, però jo estic segur que el Madrid hauria tret el partit, que això ho vaig dir la setmana anterior, hauria tret el partit endavant al final per pebrots.
Això ho tenen,
i potser més ajustat, però l'hauria tret.
I el partit, el partit de Màlaga, que va, del Barça, que es perd a Màlaga amb l'expulsió de Neymar, i que jo crec que aquí és un punt d'inflexió i aquí és on es perd la Lliga, que ve de l'empat de l'Atlètic de Madrid al Camp del Madrid, allà es perd la Lliga, et poses líders i et poses amb la capacitat de guanyar tu la Lliga. Jo crec que aquell partit és a l'inrevés, el Barça punxa i després juga al Madrid, i el Madrid no perd mai un partit així, mai, mai.
Jo ho vaig dir aquell dia.
Són coses que té el Madrid.
El meu cabreig, parlant clar, amb la carta famosa que vaig escriure, perquè era una cosa que no m'ho vaig creure, el plantejament del partit, la indolència dels jugadors, l'autoexpulsió provocada pel Neymar. Tot va ser una cosa que dius, això està fet expressament perquè...
Un despropòsit, no?
Un despropòsit perquè era impossible. Era impossible un partit que tenies que entrar a guanyar-lo, marcar 2-3 gols i llavors es descansa tranquil·lament.
De totes formes, o sigui, continuo una mica amb el discurs, el Madrid té aquesta competitivitat que el Barça no té. Però després hi ha un altre factor, que és que si analitzem el tema dels arbitratges, ja no analitzo només els arbitratges del Madrid. El que l'han favorit. Els que han perjudicat el Barça. Només que el Barça, al camp del Betis, un gol que va veure tot el món, menys a l'àrbit, jo crec que el va veure també, però no va voler donar. De veritat, sóc mal pensat ja amb els àrbits. Que no va voler donar. Només que aquell error que es va cometre contra el Barça no s'hagués comès, i a més un error tan flagrant, no estem parlant d'un fora de joc ajustat ni res. Estem parlant d'un gol que va entrar més de mig metro. Pues només que no s'hagués produït aquest error... Pues el Barça estaria ara en disposició de ser campió de Lliga.
Bueno, és que realment, si anem sumant...
Tot i això amb els errors a favor que ha tingut el Madrid.
Sí.
Jo no sóc molt de pensar en conspiracions i en...
Jo en conspiracions no, però els àrbits són molt dolents, sí.
Això.
No, és el que jo penso.
Jo no m'agrada pensar que darrere del comitè d'àrbitres hi ha consignes de pitar a favor del Madrid, en contra del Barça, a favor dels grans i en contra dels petits. Jo això no hi crec. Jo crec que en què no hi ha un nivell arbitral, no hi ha un... També és molt complicat arbitrar en aquests nivells, però no crec que donguin la talla, cap d'ells dona la talla.
Hi ha jugades que són difícils, però hi ha jugades que no.
D'acord, per això ho dic, que són molt dolents. Però per una banda, per altra, i com que el Madrid, el Barça i, si m'apures, l'Atlètic et generen més ocasions, doncs t'acaben pitant... De 30, doncs s'equivoquen dos, i si arriba l'Espanyol una ocasió contra el Barça, doncs potser la fan bé i l'àrbitre amb bé, i no hi ha errors. Jo crec en això, no crec en que hi hagi diners de pel mig, no. Que hi hagi Florentino darrere de cada àrbitre venjant-li l'orella i dient-li que s'ha de pitar a favor del Madrid. Jo tot això no hi crec. No m'agrada creure-hi.
Jo tampoc hi crec, vull dir, jo crec que els àrbits... Sí, perdó. Jo crec que els àrbits són molt dolents, molt dolents. Però aquest fet de que siguin dolents, arbitrant, fa que siguin també molt influenciables. I els influeix molt a l'ambient, els influeix molt als jugadors...
Ah, són persones,
els influeix tot, això moltíssim. Però bueno, però han de tenir més personalitat, un àrbit. És un lloc que ha de tenir molta personalitat. I llavors els influeix, i passen jugades així, que el Sergio Ramos, perquè fa així en seguida i pide perdó i així, després d'haver donat la gran tarascada que mereix una targeta vermella, doncs no li diuen res, perquè no. Ja s'ha donat compte que ho ha fet i ja està. ho dic, em refereixo a aquest nivell, que són dolents i perjudiquen.
Quan un jugador demana pel gol és que ha fet alguna
cosa. Oh, clar.
No falla. Quan un jugador aixeca els braços és que ha fet alguna
cosa. Com els nens.
Sí, sí,
molt
sí.
Evident,
jo no estava.
jo no ho he fet.
És que l'actuació del 90% dels futbolistes, l'altre jo parlava amb la meva dona, és que la mateixa reacció que tindrien nens de 8 anys.
Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Canviant de tema, us van sorprendre les declaracions del president Bartomeu en aquest acte fet amb socis del Futbol Club Barcelona, en què, responent a no se sap quins rumors, va assegurar que no, que ell en cap cas no abandonava la presidència.
Jo no hagués dit cap declaració d'aquesta, és absurd.
No, però que
a mi em sorprèn que digués això, perquè quan som tan absurdes, són tan de mala bava...
Però públicament no hi havia constància...
No, però precisament...
Algú sabia d'aquests rumors?
No, jo no, però...
O és una qüestió més interna?
Jo crec que era un missatge portat, enviat a algú. Sí. Que era un missatge que va fer públic.
Jo crec que algú, tu seràs millor que jo, que tens més contactes, algú de dins de la Junta, crec.
Sí. Jo crec que sí, crec. Jo crec que sí. Que és un missatge molt dirigit.
Però jo crec que no, aquestes declaracions no es tenien que fer perquè no venien al cas, perquè no era qüestió pública.
No tocava.
No tocava. I que crec que és absurd completament que es parli d'aquestes coses. El que sí que trobo a faltar amb aquesta junta directiva és una mica més de força davant dels comitès de la Lliga i de la competició i dels arbitratges. Un cop de puny fort... demostrar que no s'està d'acord i no aquesta impassivitat que hi ha amb els arbitratges, amb els horaris del futbol, amb tot. Vull dir, és qüestió de pagar un cop de puny, no físicament, però allò que es vegi que hi ha una directiva darrere que reacciona i que no està d'acord i vull dir que això...
Sí, però, que passa que això està molt bé, però aquí jo crec que...
Pitjors arbitratges no tindràs.
No, però va una mica més allà, vull dir...
Comencem per aquí.
Els comitès venen designats, a dit, vull dir, tots el comitè i així. No sé, jo crec que es tindria que buscar una forma d'arbitratge que sigués una mica més independent.
Sí, però bueno, jo no parlo dels arbitratges, jo parlo de la directiva.
Dels comitès parlo.
Però jo parlo de la directiva
de l'actitud.
Que ha de tindre una actitud molt més forta, molt sí, més però... impositiva i que quan s'ha d'anar però... a parlar amb allò, que digui no, perquè no val la pena anar-hi, no, s'ha d'anar.
Però és que aquesta actitud,
aquesta
actitud que és molt respectable i que està molt bé, no té cap conseqüència. No té cap
però,
conseqüència
no amb conseqüència.
Però, en canvi, feta per un altre, club, sí, no?
Sí.
Perquè és que ja ho sé, sí. Però són uns membres que són designats totalment a dit. Vull dir, designen aquest són el comitè.
Però és igual, vull dir, tu has d'anar allà...
Llavors, qui té més influència amb el que està dalt d'aquests, influeix.
A veure,
bueno, però tu tens que fer passillos.
Nois.
Tens que fer passillos. I passillo. I és on, aquí, a la FIFA i a la UEFA, cuidado. Que no és només aquí, aquí a la FIFA i a la UEFA. I has de demostrar que ets un equip no gran, no, un súper dels grans.
Bé, com això crec que ha quedat clar.
Estic totalment d'acord i crec que, clar, és que jo crec que venim d'una directiva que ho era molt en això i que potser pecaven en algun punt de celebrats, però és que passem a l'altre extrem. I el Barça ja no se li té el respecte que se li tenia a les institucions fa. I fitxes un tio, a més, dedicat a això, que és l'Albert Soler. L'Albert Soler es dedica a això, a que el Barça sigui respectat. Perquè Fitges és un tio amb perfil polític, perquè a les institucions importants, com la UEFA, com la FIFA, com el que sigui, se'ls respecti. I no hem aconseguit res, inclús anem a pitjor. No, i aquest totalment. Home té el cap a altres àmbits, perquè em sembla que té el cap a altres, amb que es faci una lliga paral·lela de bàsquet, amb formar un organisme diferent al bàsquet, i la seva funció no l'està fent. O almenys a mi em dóna la sensació que no l'està fent, també. Mm. No sabem el que passa allà, però...
Recuperem el fil d'aquesta història a l'inici, quan parlàveu de missatge directe a algun membre de la directiva. I esquerdes? Bueno, m'imagino que sempre hi ha esquerdes.
A qualsevol directiva,
sí,
a qualsevol cúpula hi ha esquerdes.
M'ho puc imaginar. Però hi ha alguna situació que penseu que pugui provocar un trencament? Que al final aquestes declaracions s'acabin convertint en...
No, jo crec que no.
Jo ho desconec, vull... la veritat. Desconec que aquí
anava dirigides. Escou alguna cosa
serien
o no?
Serien molt més públiques, vull dir, quan va haver-hi sismes dintre de la directiva, tant de la Porta com del Sandro, com va sortir ràpidament Vox Populi i es veia, a més es veien a l'ambient les declaracions d'un i dels altres. Jo no he vist cap declaració de cap membre de la Junta Directiva del Barça, és que no n'hi he vist cap. Vull dir, o estan molt amagades o no s'ha fet públiques,
bueno,
i això el del Mundo Deportivo ho de sàpiga millor. Però vull dir, jo públicament no he llegit a cap... ni en el Marca, ni en l'As, ni en el Mundo Deportivo, ni en l'Esport, ni al Flash Football. No he sentit res. Per tant, m'estranya molt.
No, però també hi ha coses que se saben i que no es publiquen. Això s'ha passat tota la vida i passa tota la vida.
Sí, és que amb una directiva és normal que hi hagi...
Sí, ambicions de poder i egos, i sí, clar, és impossible
que no hi
sigui.
Però diríem que no passa d'aquesta línia de normalitat que...
Jo no ho crec.
Que hi ha... normalment.
No, a nivell de traspassar això amb una gran crisi, no.
No
ho crec, vaja, no ho crec, puc estar equivocat.
Ni que el Barcelona no guanyés res aquesta temporada, tampoc. Vull dir, el Barcelona, ara imagina't que no guanyarà la Lliga, no guanyés la Copa perquè perdés amb l'Alavés, i cosa que pot arribar a passar, no passaria res. Venim de 8 títols.
Quin desastre, no?
No.
No és un desastre aquesta temporada?
A veure, és un desastre en planificació. En planificació has estat lluitant a l'últim moment de la Lliga, has estat lluitant a l'últim moment de la Copa, has estat en quarts de final de la Champions davant d'un equip com la Juve que té més ben posat que el Barcelona. El que el Barcelona ha fet una mala, per mi, una mala elecció de jugadors per confortar un segon equip com té el Madrid. Com té el Madrid, que el plan B li ha funcionat molt bé, però clar, si tu amb un Arda Turán que juga al puesto del Neymar el fa jugar a la dreta amb labores defensives no funciona, si l'André Gómez, que és un interior esquerre d'enllaç, el fa jugar de defensa, ja m'explicaràs, i així. Vull dir, i esclar, els jugadors bons de davant ningú et voldrà vindre, perquè saben que venen a estar aquí a sentar-se a la banqueta. Llavors, un jugador d'aquest tipus només pots tindre bons jugadors o molt veterans que diguis, pues anem allà i ja fem la labor que hem de fer, o xavals molt joves que s'ho mengin tot perquè els donin oportunitats, perquè el Sandro perquè se'n va anar, per què? Perquè no jugava ni un trist partit i se'n va anar al Màlaga i triomfant entre cometes, i el millor l'Everton ara els fa una bona oferta, però és que és lògic, juguen cada diumenge i un jugador jove el que vol és jugar cada diumenge, o un entre cometes massip que digui, ja m'està bé, perquè ara veurem, per exemple, el tema de Massip, que ha estat 3-4 temporades sense jugar, bueno, entre les 4 temporades va jugar 6 partits, a veure quin equip el vol. Se'n tindrà que anar a ligues menores, a Àustria, o a Holanda, o por ahí, perquè ningú el vol, perquè són jugadors que han perdut tota la seva força. Llavors el Barcelona té un problema amb saber elegir els jugadors, i per elegir jugadors, o fitxes un que sigui ja titular indiscutible, com un Coutinho, o un Bellerín, o una cosa així, o agafa de la cantera.
Molt bé, doncs...
Però has de tindre cantera.
Bueno, però ja en tenim de cantera.
Demà sabeu que se celebra una efemèride important, no?
Sí.
20 de maig.
25 de anys. Maig.
Estava fent memòria, dic, a veure què vaig fer.
25,
jo estava treballant al diari.
Jo segurament també, no recordo si fent algun programa especial o... Però és que no ho recordo, eh?
Jo estava treballant al diari i encara en plena celebració del gol em va trucar la meva dona, que el meu fill gran, amb l'alegria, estaven a casa amb uns amics veient el partit.
Es va carregar
alguna cosa. No, i el meu fill tenia res, un anyet, encara no el tenia, em sembla, molt petitet era... I de cop i volta, amb l'alegria saltant i així, van veure que el nen estava caminant per primera vegada a la seva vida.
Això va ser culpa del Koeman, eh?
Sí, es veu que es va espantar, sí. I estava allò que s'agafava pels mobles i així, es va deixar anar i se'n va anar corrent, sol.
A celebrar-ho, home.
El que fa la por.
Sí.
Efectivament estem parlant del 25è aniversari d'aquesta final que va suposar la primera Copa d'Europa del Barça en el partit que l'enfrontava el Sampdoria a Wembley, gol de Koeman en aquest llançament de falta directa. Jo tinc la imatge
no era directa. Vaquero que la va tocar
i
Koeman disparar, que era com es tiraven abans la majoria de les faltes aquestes.
Inclús
les directes les tiraven així molts cops.
No sé si era directa, perquè quan és directa la pots elegir.
Sí.
Pots elegir si tirar la directa o indirecta.
No ho sé, no ho recordo si era directa o indirecta.
Però... No recordo, però...
És igual, però la imatge la tenim tots al cap.
Sí.
I després una altra imatge, que és la de Johan Cruyff saltant la tanca,
correcte.
Quedant-se enganxat amb el peu al darrere.
Però ja no es veu la continuació, no s'ha vist mai la continuació que va fer el Cruyff. És curiós perquè sempre veus el Cruyff saltant la valla que se li queda mig enganxat al peu, però ja no es veu, la continuació no s'ha vist mai, la reacció després.
Ja.
Sí,
tu, Àlex?
Jo estava als braços de la meva mare.
Sí?
Tenia... No arribava un any.
Mesos.
Així,
tenies
meu
mesos.
I no va saltar pels aires?
No, mon pare estava a Wembley i ma mare li va dir amb l'alegria que estava embarassada de la meva germana.
O sigui, tenia una criatura a mans i a sobre una nova notícia, no?
Sí.
Mare meva.
El que fa el gol del Koeman, eh?
Sí. Doncs el teu pare segur que va tornar amb una alegria descomunal.
Sí. Diu que ja no hi ha res. I mira que mon pare, ma germana i jo vam estar a la final de Wembley, la del 2011. Que també, si per ell el primer Wembley és el més especial de la seva vida, doncs a mi el primer Wembley meu és una de les coses més maques que he viscut també, sí.
Que xulo. Tu què, Josep Maria?
Jo estava a València. Jo vivia a València llavors.
Ah, sí?
Sí, i recordo perfectament...
Però eres del Barça, no?
Jo he nascut
sempre.
Al Barça.
No és del València.
Jo puc dir que jo he anat al Camp de les Corts a veure el Barça. A veure el Cubal, a veure el Zíbor, a veure el Coxis, a veure el Suárez, a veure el Ramallets, el Gensan, el Segarra. Jo anava al Gol Nord amb el meu tio, el meu tio, anàvem, jo tenia, jo quan anava al Camp del Barça tenia 5, 6 anyets, 7, jo anava al Camp de les Corts, jo havia anat al Camp de les Corts, Gol Nord, me recordo perfectament.
O sigui que del Barça tota la vida.
Tota la vida, sí. És que... A veure, tu pots canviar de dona, pots canviar de partit polític, pots canviar de nacionalitat, pots canviar de cotxe o de bicicleta, però si ets d'un equip, ets d'un equip tota la vida.
Ui, això em sembla una mica...
No. Ja t'ho dic jo. Tu, aquests que diuen, no, és que jo sóc del Madrid, però demà seré de l'Espanyol o de ser del Barça... No, perdona, no. Això no funciona així. Si tu ets del València, seràs del València tota la vida, si ets de l'Espanyol, seràs de l'Espanyol, si ets del Madrid, seràs del Madrid, si ets del Barça, seràs del Barça tota la vida.
I vas veure el partit, no? Vas veure la final.
Sí, me'n recordo perfectament. Tenia una Sony Trinitron 25, que me la vaig comprar expressament.
Per veure la final?
Tenia la més petita, i per aquella final em vaig comprar la Sony Trinitron 25 polzades, i me'n recordo perfectament, amb tots els amics que vivíem allà en una urbanització a les afores de València, entre ens vam reunir a la torre, perquè allò no és un xalet. Allà sí són xalets, no són torres.
El millor de tot són que són moments per compartir,
sí,
no?
Sí, home, esclar.
I si al final és feliç,
sí, llavors,
encara millor.
Sí.
Encara millor.
Encara que puc dir que hi havia molta gent allà que estàvem reunits que anaven a favor que eren antibarcelonistes. A València hi havia molta antibarcelonista. Sí. Però vull dir, però com allà va córrer la cava ràpidament, es van oblidar de qui anaven. No.
Es van diluir. Sí. Tu, per cert, Àlex, eres petit, ens deies, però tu has acabat veient aquesta final?
L'he vist.
L'has vist?
L'he vist i he vist milers de reportatges, he llegit moltíssim i m'han explicat moltíssim i gairebé que estava allà. De fet, ahir van presentar un... a les 10 es va presentar el documental de l'informe Robinson,
sí,
que és preciós. Boníssim. Preciós.
El millor, de moment, de tot
sí,
el que hem
crec
fet.
Que sí, crec que sí. És preciós i val molt la pena recuperar-lo, perquè rius molt, perquè jo crec que el futbol era diferent aleshores.
Sí.
Es presten molt els jugadors, tenien moltes anècdotes, feien moltes coses que ara són impensables. Rius molt i també jo crec que t'emociones i si surts d'allà i no ets cruifista és que llavors és que no tens res, no t'agrada el futbol, és impossible. I jo
És... El futbol d'abans era diferent del que tu
sense dius. Viure-ho, sense viure-ho,
era diferent tot.
És el que diu ell, era diferent, que era diferent, hi havia moltes anècdotes, perquè jo coneixo molt pues, el Reixac, el Fonseca, el Fuster, el Costes, tots aquests, i sobretot amb el Charlie m'ha explicat anècdotes i coses que ara no és impossible,
segur que n'hi ha, n'hi ha moltes.
I llavors és que hi havia moltes anècdotes.
Viatges a l'autocar i a nivell de premsa viatjaves. Jo tot el temps del Cruyff, tots els anys que va estar al Cruyff, jo feia informació de Barça i viatjava molt amb el Barça. Havia estat a Kaiserslautern, havia estat a molts llocs amb el Barça.
Era diferent.
I era diferent l'ambient que tenies. Vull dir, el normal era que acabaves de dinar, que estaves dinant, els jugadors estaven allà en una taula i tu estaves al mateix menjador amb una altra taula al costat.
I no els hi passava res, eh?
No passava res, i acabaves de dinar i el Cruyff normalment venia sempre a la taula de premsa on s'anàvem al bar a fer el que fem nosaltres. Vull dir, i era la cosa més normal del món i no passava res. I el que tenia que sortir, sortia, i el que no tenia que sortir, que sabíem, no sortia.
Com sempre, però això
com està dient.
Que hem començat a treure coses que no havien de sortir.
És que quan més pressió hi ha, més coses surten. Pressió contra els informadors, eh?
Jo vaig conviure en aquella
època. Jo crec que aquesta relació que havia d'amistat entre jugadors, directiva i periodistes era molt més bona que aquesta barrera que hi ha actualment, que i clar, quan més barreres et posen, més ganes tens de treure totes les coses.
Se'ns acaba el temps. Gràcies per compartir aquesta estoneta.
Gràcies a tu.
De tertúlia, que tingueu bon cap de setmana.
Igualment.
I
bueno, res. I esperem que...
A veure com acaba la Lliga, que no tinguem sorpreses, eh? Que no tinguem sorpreses. Bon dia, adéu-siau.
Adéu.